Bon dia.
Gràcies, per tant, paciència i precaució, i sobretot intentau evitar aquest punt de la xarxa viària de Mallorca si heu d'anar des de Palma cap a Llucmajor. Són les 3 i 4 minuts, amb més notícies a IB3 Ràdio, els butlletins horaris de l'hora baixa, també a l'informatiu vespre a partir de les 7, amb Aina Sureda. Ara fem un tentol.
Més informació a ib3notícies.com.
Tenta el número 1138. Heu de saber que ahir, dia 3 de maig, va ser el dia de la creu.
Se l'uragano più bello che io abbia mai visto, il migliore dei dolmen si alzarebbe per te. Fai tremare la terra e si innalzi al tuo fianco.
Bon dia, sí, la Creu de Maig era, yes, una festa religiosa de primavera que se celebrava arreu el dia de la invenció de la Santa Creu, és a dir, dia 3 de maig. Antigament se solia beneir solemnament les poblacions des de llocs alts, llocs elevats, des dels campanars de les iglesis, també des de les morades de Palma o des dels puig, com per exemple el del Toro, a Menorca, amb la intenció de protegir les collites. També era tradició que els al·lots fessin enramats i una recapta demanant pel veïnat un dobre per la Santa Creu, amb el qual feien una berenada. I dia 3 de maig també és festa a Souba, perquè se celebra aquesta festa i la Fira de la Creu. Cada 3 de maig, Souba fa aquesta festa de la Creu amb una petita fira a la barriada de Camarrata, la part baixa del poble. Allà, l'acte principal és la beneïda, on demanen juntament justament això, que hi hagi una bona collita. Segons la tradició agrícola de Menorca, entre dia 25 d'abril, festa de Sant Marc, i dia 3 de maig, dia de la Creu, són dates assenyalades per sembrar l'estivada, una tècnica de cultiu originalment de secà i que és molt antiga. Per tant, és festa i fira de la Santa Creu i els darrers dies apuntau-ho per sembrar l'estivada. Començant.
And then...
Fem un tentol. Tentol, amb Margalida Mateu.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tentol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a les zones d'IB3 Ràdio, com sempre. Un programa que serà ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui són dilluns, dia 4 de maig, i aquí tenim totes les lletres. I qui les saben totes també són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Com estàu? I d'ací, ben trobats un dia més atent al Xisco Nadal, com anam?
Molt bon dia.
Miquel Junc, com anam?
Bon dia, va bé.
Ben trobats. Fa una humitat avui,
sí,
que és
sí,
que
sí.
S'aferren allò que... jo tenc un deshumidificador i l'he posat i normalment estic a 50, 40 i busques, i avui 62 graus d'humitat estava el deshumidificador. És a dir que, déu-n'hi-do, l'humitat que tenim avui a les nostres Illes Balears, tranquil·litat a aquells que sou a les retencions, com han informat els nostres companys dels serveis informatius, i saludem en Celestí Oliver. Celestí, com estàs?
Molt bé.
Has passat un bon pont?
Sí.
Molta humitat.
Molta humitat, molta humitat, sí.
Sí mateix, ja
se nota. Sí.
Se nota, se nota l'ambient. Però bé, esperam que hagueu passat un bon pont de maig. Avui ja som dia 4. Encetam aquest mes de maig. Atento'l i ho farem amb tots aquests continguts. Celeste, començant per tu.
Idò, sí, començam setmana jugant Atento'l, repassarem l'actualitat del dia i avui sí que parlarem amb el prestigiós fotògraf internacional Joan Fontcuberta, que des de la setmana passada té doble exposició tant al Casal Sollerich de Palma com a la Fundació Catany de Llumajor. Fotogrames dins el meu cor, fotogrames de tu i jo. Minuts de propaganda, Smart TV. Sempre i un instant, tant, tant, per sempre i un instant, tant, tant, per sempre i un instant, tant, tant, i jo que t'estimo. I doncs sí, avui parlarem amb Joan Fontcuberta d'aquesta mostra Galàxia Fontcuberta que consta de dues propostes. Wunderkammer, que es pot visitar al Casal Sollerich fins al pròxim 5 de juliol, i la Via Làctia retratar arbres, que s'ha inaugurat a la Fundació Catany, a Can Toni Catany, amb seu a Llumajor, i que es podrà veure fins al pròxim 27 de setembre. Una entrevista que ens va quedar pendent.
Sí.
Sí, la setmana passada.
De parlar amb en Joan Fontcuberta, un dels grans artistes que tenim actualment, i que bé que puguis posar a Palma i a Llucmajor. Vos recomanem moltíssim les dues exposicions, tant en el Sollerich com a la Fundació Catany, però hem de tractar més temes, perquè ja ho sabeu, avui és dilluns i hem de parlar de literatura en aquest programa amb el nostre estimat lectobro, que m'ha dit que ha fet moltes lectures aquests dies de festa, en Josep Maria Nadal Suau. Avui parlarà d'un llibre que li ha agradat molt i que troba que és una temàtica poc tractada a la literatura.
Avui voldria xerrar d'una novel·la que m'ha encantat, Los Trillizos, d'en Valentín Roma. Però és que, a més, la novel·la ens permet posar damunt la taula un tema molt curiós, perquè és una novel·la sobre l'experiència de ser padrastre, de col·laborar en la criança dels fills de la teva parella, no? Dels fills que la teva parella va tenir amb una altra persona. Curiosament, és un tema molt poc present a la narrativa contemporània, tot i que és una circumstància molt típica de les vides modernes, no? Posarem damunt la taula aquesta pregunta. Per què no s'enxerra més a les novel·les d'avui en dia?
Però si vull padrastres i madrastres a la literatura, amb en Nadal Suau, perquè ha trobat un llibre que li ha agradat molt sobre aquest tema, sobre com interactuar amb fills que no són biològicament teus. Llavors ho comentarem, però també tenim més temes a la taula de redacció, Miquel.
Sí, i avui parlarem de noms, perquè l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, ha creat una eina que permet veure els noms més comuns per dècades i comentarem els canvis que hi ha hagut a les Balears, perquè crides atenció que durant 5 dècades aquests noms varen ser mateixos, noms més posats a Balears, i després, a partir dels anys 80, comencen a canviar. Repassarem un poquet això, com han sorgit aquests canvis i aquests nous noms. També parlarem de la festa d'Estondre, dels llombards, que se va celebrar ahir.
Heu anat mai a Tondre?
No hi he anat mai, però...
És una experiència.
Bé,
no,
en directe.
Sí,
veu a vist, això sí.
Sí.
A veure si...
I de llombards ja fa anys que fan aquesta fira.
Sí, fa 25 anys enguany que fan aquesta fira i sabeu que té èxit.
Sí, sí. Molt.
I acabarem repassant com ha anat Escorre Llengua Germanat, que aquest cap de setmana ha passat per les Illes Balears. Quina caritja i quin sol imant. Em passaria mil hores mirant-te mentre pugen els oceans. Redeu quina basca, quina xafor.
i tot això avui a la taula de redacció i a partir de les 5 del cap vespre, Xisco, que tindrem?
I de l'endemà en Guillem Martorell, bon nin, un nin d'11 anys, a qui sempre li han agradat dibuixar mapes. Això serà a partir de les 5 que entrevistarem aquest jove d'11 anys, volia dir, que ja ha escrit el seu primer llibre. En Guillem, quin desastre de vida.
És com quedar-se mirant la lluna plena. És la primera por. És la terrassa de mar on es van conèixer els estudiants sense vocació.
Com us comentava, en Guillem Martorell Bonnin, d'11 anys, sempre li ha agradat dibuixar mapes, còmics i historietes. I des de fa un temps escriu també diaris personals. Aquestes dues aficions l'han convertit en l'autor més jove amb el llibre Guillem, quin desastre de vida. Un àlbum divertit, il·lustrat per ell mateix, que ha publicat amb Espelma Edicions. I a partir de les 5, ell i son pare passaran per els estudis d'Ivers de Ràdio per parlar-nos de com és aquesta vocació tan precoç per l'escriptura.
Exacte. D'en Guillem, que té 11 anys i que, de bones, de Santa Margalida, en Guillem.
Santa Margalida, exacte.
Mm-hmm. I no, llavors vendran en son pare aquí als estudis d'Ivers de Ràdio. I també rebrem l'alegria dels dilluns avui, és com sempre, en Joana Maroto. I avui torna amb els maratades i marotismes.
Bon dia, estimats. Què tal, com estàu? Què tal, vos ha anat al pont? Bé, mireu, avui volem que parlar del darrer estudi sobre emancipació i també de frases de mares. Què vos pareix aquest masclum? Quina frase vos han repetit fins a la societat? Segur que n'hi ha qualcuna i segur que és tan bona com aquella que diu «Si ben jo i ho trob, t'assetjaràs l'esperdanya». O «Què vos penseu? Que som la vostra criada? Això no és un hotel». Res, vos espero d'aquí una estona a marotades i marotismes i si voleu afegir qualque frase de mare que vos han dit a les totes, vos esperam. Podeu cridar també i dir la vostra al 971-13-99-00. Fins ara! Todas las
doncs avui, tots aquests temes, 3 hores que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també podeu participar en aquest programa en directe, ja ho sabeu, a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
O també sabeu, el correu electrònic...
O sorpresa!
Que nosaltres, que tentol@ivetresradio.com.
Ah, ja ho tenim tot a punt. Xisco, Miquel, moltes gràcies.
Fins aquí una estoneta.
Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic... Un home que no sent l'humitat perquè ell és del nord. Bé, de fet, la sent més encara.
Però no sua.
No sua, no. Mira, està intacte. Impecable, ell, en bon dilluns, després d'un pont.
Cap gota.
Avui, Iker Hernández ens acompanya al control tècnic. Moltes gràcies, Iker. Són les 3 i de 8 minuts i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Idò, sí, ara mos toca saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, un tema avui molt illenc, Celestí.
I sí, Margalida, avui la rabiosa actualitat passa per Menorca, mira per on, mm-hmm. i per parlar dels cocons i de la història de la sal menorquina.
Nom de verge que vola, és que sempre brilla, cada dia desperta sempre.
Idò, sí, avui hem de parlar de sal perquè volem dedicar el programa als cocons i a la història de la sal a l'illa de Menorca perquè un investigador, Adolf Sintes, ha publicat el llibre Cocons i Salines, la sal de Menorca. Una publicació que porta una visió del conjunt de la producció i els usos de la sal, començant per la primigènia sal de cocó, l'única generada a l'illa durant mil·lennis, fins a arribar a la fundació de les primeres salineres pels comerciants grecs durant els dominis britànics del segle XVIII. A partir d'aquest llibre es podrà conèixer la història de les salines i dels esforçats saliners, però també la rehabilitació respectuosa amb el medi ambient i amb els materials de les salines de la Concepció al port de Fornells, que avui ofereixen esplèndides collites de flor de sal. Un llibre més ple de fotografies, de mapes, de glossari i de toponímia salinera de Menorca.
Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, qui il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Pensaríem d'escoltar aquesta cançó, Sapore di sale,
no.
Gino Paoli, que mos va deixar fa molt poquet, el dia 24 de març d'enguany. Però bé, tornem a Menorca, els cocons. Ja sabeu que els cocons són aquests forats naturals de les roques creats per l'erosió amb la mà. La paraula cocó prové del llatí cocone, que significa cacerola, és a dir, lloc on es diposita un tassó com una tassa. En aquest cas, un recipient de pedra en els quals durant mil·lennis s'ha produït sal aquí a les Illes Balears. De fet, aquest era l'únic mètode d'explotació de la sal fins al segle XVIII. Llavors, arribaren a Menorca els anglesos, la dominació anglesa de Menorca va crear les primeres salines, va ser atirant, i això no va suposar, però, la desaparició dels cocons, i els dos mètodes, tant el cocó com també la salinera, varen conviure durant anys a Menorca. A la costa de Sant Lluís, però, al segle XIX, hi havia una concessió de 245 cocons que també varen ser molt utilitzats pels pagesos durant la postguerra.
Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit.
Mira, d'ençà de l'època neolítica es té documentada la utilització de la sal com a condiment en l'alimentació humana. Això no és debades, ja que la necessitat de consumir sal està determinada pel nostre organisme, en mesura. Esclar, ja ho sabeu, la sal sempre en mesura. Ni pa ni massa, sobretot no massa. A més, la conservació en sal és una de les tècniques més antigues i també eficaces per la correcta durabilitat dels aliments. Ja sabeu que antigament conservaven en sal. La sal no només protegeix de les propietats antisèptiques, sinó que també es treu l'aigua de l'interior dels teixits cel·lulars deshidratant els aliments i fent impossible la mida microbiana, per tant, aquesta poda antisèptic que té la sal. Una utilització en el món alimentari, sobretot quan no s'havien inventat les geleres, ni tampoc els congeladors, va fer que la sal fos el principal producte de conservació i, per tant, un bé molt preuat i que va ser una font de riquesa per les nostres illes. Les Balears són productors de sal d'ençà del segle IV abans de Crist, on troben salineres a Mallorca, Eivissa i Formentera. A Menorca són posteriors. Com dèiem, posteriorment a Menorca també n'hi ha, i ara poden conèixer la història de la sal a Menorca gràcies a la feina d'aquest investigador de l'Institut d'Estudis Menorquins, que és Nadolf Sintes, que ha recuit en aquest llibre Cocons i Salines, una proposta etnològica, Cocons i Salines, una història de la sal a Menorca. Molt interessant aquest llibre, que ara tot d'una comentarem, i com que aquí a Tèntol no molt volen fer gens fats i volen tenir molta de sal i també molt de salero...
Això mateix, per tots aquests motius, que hem decidit que avui dedicarem el joc de Tèntol a Cocons i Salines, la història de la sal a Menorca.
Són les 3 i 26 minuts.
Tèntol.
Avui també tenim pregunta. La pregunta del dia avui ben interessant, que diu així. Parlarem de sal, perquè una persona salada és una persona molt graciosa, molt salada, aquesta al·lot o aquest al·lot. O quan un menjar té molta sal, és molt salat. En canvi, si té molt poca sal, és un menjar fat. També podem salar a classe, que és no assistir-hi. I a les Balears tenim l'article salat, ja ho sabeu. Però també podem trobar una cosa salada. I la pregunta és aquesta. Sabeu què significa quan una cosa és ben salada?
Si en tot cas, saloteria, un saler me compraria, un saler de sol. Quantes coses salaria en el meu saler de sol, un saler de sol. Dies grisos, hores buides, gent que no troba.
Ai, quina cançó més preciosa d'Anna Miquela.
Sí.
Un saler de sol. Celestí, però quan una cosa és ben salada, què significa?
Ai, sí, és quan una cosa és ben blanca.
Ui, quina cosa més salada.
Blanca, sí.
Blanca, lluminosa.
Com a referit, sí. És quan una cosa és ben cara, és a dir, que costa molt de dobbers.
Quina cosa més salada. Bon, sí. Ha sortit ben salat aquest sopar.
És quan una cosa és molt neta. Sí, que lluenta.
Lluentíssima, ben salada. Doncs sabeu que és una cosa ben salada. Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o telefonant aquí a IB3 al 971-1399-00. 971-1399-00.
Ara tornem.
3 Ràdio és... Joc Net.
La música ressona.
Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el coni.
En el meu pare.
La meva padrina. Dadi cul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Som les 3 i 32 minuts i som en directe aquí a Vetre Ràdio i avui hem demanat què significa que una cosa és ben salada. Celestia Oliver, tenim tres opcions de resposta.
Idò sí, és quan una cosa és ben blanca, ho deien quan una cosa és ben cara o costa molt de dobbers, o ho deien quan una cosa és molt neta.
Molt neta. Ai, quina cosa més salada. Podria ser blanca, podria ser neta. Perquè ja han dit que té poders antisèptics a la sal, però en aquest cas una cosa ben salada és una cosa ben cara. Efectivament.
Així és.
Moltíssimes gràcies a tots els oients que heu participat. De fet, si cerques salat o salada, és el Cove Moll, la primera excepció, la primera definició que surt en el diccionari és impregnat de sal, una cosa salada, és que quan tu has anat a la mà vas salat.
Sí.
Però la segona excepció ja diu una cosa cara. Diu, aquest sopar ha sortit ben salat.
Clar.
I, perquè, òbviament, és molt car. Llavors, la tercera excepció sí que ja diu que té molta gràcia o que té molta agudesa. Per tant, avui, amb un 93% dels vots, tothom ha sabut que qualque vegada hem anat a dinar, hem anat a sopar, hem comprat un vestit que mos ha sortit ben salat.
Sí.
No, gràcies a tots per participar. Com dèiem, ara sí, arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
I d'ací arriba el moment de conèixer el nostre primer convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, aquest Cocons i Salines, la història de la sal a Menorca. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
Per favor, vostè qui és?
Com se diu?
Vostè qui és?
Amb qui parlam?
Hola.
Hola. Qui sou, sí?
Bones tardes. Adolf Sinter.
Benvingut, Adolf.
M'agrada aquest nom.
D'on ets?
D'on és, Adolf Sinter?
De Menorca.
De Menorca.
D'aquí, de Menorca, evidentment.
I d'on? De quina banda, de Menorca?
Ah, de Sant Lluís.
De Sant Lluís.
Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
Ara ja treballo per jo, perquè estic jubilat.
Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
Digui'm què necessita per fer la seva feina.
Necessita un pot de paciència.
Tot això ha de tenir algun sentit. Creu en Déu?
Creu en Déu, vos ha demanat.
No gaire.
T'agrada viatjar?
Sí, sí, tant.
A part del clavegueram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
Bueno, la nostra cultura és hereva de la cultura romana en tot.
Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
Sí, bastant bé.
És tot un artista. Em cau bé.
Ja està, ja està. Ja sabia que ho aconseguiries, ja ho sabia. Perdona que t'hagi fet passar per això. Perdona'm, sisplau, és passant la prova.
Com més l'observo, més perplex estic.
Aquest assumpte resulta massa fàcil. Ni tan sols sabem si diu la veritat.
Un riure fantàstic.
L'únic que li puc dir és que ha tingut sort que no hagi passat res pitjor.
No és just que hagi d'acabar d'aquesta manera. Si vol que li doni un consell, quedis amb nosaltres aquí, diverteixis i després torni a casa.
Adieu, auf Wiedersehen, gehen zum Dai.
Ens sentia respondre al qüestionari electrònic i ja poden saludar Adolf Sintes. Adolf, com estàu? Benvingut. Gràcies a vostè. Moltes gràcies. En Adolf és membre de la secció de Ciències Socials de l'Institut Menorquí d'Estudis i avui l'hem convidat perquè han publicat amb Triangle Books un llibre fantàstic que parla dels cocons i les salines que hi ha hagut a Menorca i que hi ha també, Adolf, perquè sempre parlem de Mallorca i de les pitiuses quan parlem de salines i Menorca m'ho ha quedat un poc... Tu vens a reivindicar-ho.
Una mica sí, clar.
Com així? Perquè són més modernes les salines de Menorca i per tal vegades les de Pitiuses i Mallorca són més antigues, o no?
No, les d'Eivissa i de Mallorca són bastant més antigues, dels temps únics. A Menorca no van arribar fins al segle XVIII amb els dominis britànics. I, per cert, amb unes concessions territorials que van fer han anomenat cos dels grecs, perquè hi havia navegants i comerciants grecs instal·lats a Menorca en aquella època i van ser els que van fundar les primeres salines en el segle XVIII.
Clar, imagineu-vos, sí. Clar, a vegades per això, doncs, com dèiem, a Menorca se varen fer en el segle XVIII, però déu-n'hi-do s'importància. Quantes salineres hi va arribar a Menorca, Adolf?
Les històriques, diguéssim, són quatre. Mm-hmm. Dues en el cul-de-sac d'Esport de Fornells i dues a la cobertura d'Esport d'Adà. Aquestes salines han d'estar a un nivell més baix que la mà i és allà on s'adonaven les circumstàncies adequades per formar-les, no? Uh-huh.
I tant. Deies que fa més de 15 anys que feis feina amb la recuperació de testimonis, d'aquest patrimoni, també tot el tema dels cocons, que això sí que és anterior en el segle XVIII, de com se conservava la sal a Menorca. Com ha estat tota aquesta feina, Adolf?
Bé, és una feina molt agraïda, perquè jo crec, sobretot, els temes documentals, històrics, bibliogràfics, es troba a qualsevol moment. Tu vas a la biblioteca, vas als arxius i ho trobes. Però jo crec molt en els testimonis orals. que aquests o els arreplegues quantes hores o es perden. I és per això que fa tant de temps també que vaig fent aquestes feines, perquè no m'he dedicat 15 anys jo fent un metzal, si no ja estaria ben salat, que deies, no?
Sí, exacte, ben salat, ben salat. Adolf, avui no estàs tot sol en aquest programa perquè vos acompanya també una persona que en sap d'història i d'investigació en menorquines. Perquè qui acompanya avui en Adolf és en Miquel Àngel Limón. Ell és membre també de l'Institut Menorquí d'Estudis, periodista, historiador i autor del pròleg d'aquest llibre. Com estàu, Miquel Àngel? Benvingut.
Aquí estem. Molt agraït per la vostra convidada.
I nosaltres encara més de parlar de la història de la sal a Menorca, com dèiem en Adolf. Quan vareu rebre el llibre, a part de que és preciós, això ho hem de dir, què se vol va ocórrer per escriure el pròleg, Miquel Àngel?
Bé, una mica, sobretot, fer una conclusió en relació a la trajectòria global que en Adolf Sintes ha fet al llarg dels darrers anys, en la seva tasca d'investigació, de publicació, etc., sobre alguns aspectes de la història, tant social, econòmica com antropològica, de l'illa de Menorca. I clar, vaig pensar, és una gran oportunitat de tota la seva important amanida intel·lectual i publicística posar-li una mica de sal. I això és el que vaig intentar fer en aquest pròleg en què sal el llibre.
El vareu presentar el mes d'abril a Menorca, a diferents llocs, que la gent l'ha rebut bé, Miquel Àngel?
Jo crec que sí, jo crec que hem tingut una resposta de públic prou interessant, prou farcida de gent, i fins i tot en hores tan inhabituals com les 11 des de matí d'un dissabte, en què van omplir la sala d'audiències del claustre del Carme de Maó. Això significa que l'expectació existia i que l'interès per aquesta investigació també existia. I això va donar com a resposta una bona participació de públic.
Ara mos ho contava en el fons, Nadolf, perdoneu, que passau dels cocons tradicionals, que n'hi ha hagut per totes les illes, una espècie d'industrialització. Però va arribar a ser industrialització de la sal de Menorca?
Molt bàsica. No hi ha una capacitat de producció tan alta que hagi donat peu a produir sal en el nivell que s'hi ha fet Mallorca, i no en parlem dels nivells a què ha donat desplegament la sal a la illa d'Eivissa. Tot és molt modest, d'un ús i molt arcaic, mecànicament fins i tot, de producció de sal, molt bàsica, i per un consum fonamentalment interior. Molt poca producció amb una ambició, diríem, industrial, que sí ho fa a partir de l'ús de la sal per fer l'elaboració del formatge de pagès, el formatge propi de la indústria agroalimentària de Menorca, que necessitava sal per produir el que en dèiem les fogasses de formatge.
És a dir,
la resta ha estat un ús sempre domèstic.
Adolf, explica'ns un poc com és això. És a dir, el formatge després va emprar-se sal per fer formatge?
Sí, clar, és que les fogasses, que ho coneixeu bé, no? A Mallorca també és sí. Altres illes, el formatge de Mó, i és que es posen dins la salera, precisament, ja ho diu el nom, no? Es posen d'un costat i de l'altre durant una sèrie d'hores, i això és el que dona gust i dona permanència en aquest formatge. I també està molt important en el tema alimentari quantes esporquetjades que hi ha aquí, les matances d'esport, tant per l'elaboració del producte com per la conservació. Que vosaltres ja ho deu, també és important conservant alimentari. Jo també encara ho he vist, perquè llavors jo venc d'un poble petit i també quasi tothom matava porc, per conservar les xues, feia dins una alfàbia, se posaven vestes, capes de sal i capes de xua, així alternant, i allò durava mesos. Que a Bocalleu no hi havia joeres, per tant, de qualque manera s'havien de conservar els productes.
I tant, sí, se salaven. I se feia plats tradicionals, com per exemple aquí a Mallorca tenim el bullit d'ossos, que eren aquests sals que s'havien conservat en sal. Aquests ossos que s'havien conservat en sal, o aquestes parts d'esporc que no se'n feia sobrassada.
Aquí es feia, que era en Ciurons, que es feia un quart també, que jo ho vaig escriure en això, una senyora gran, que ja no és viva, per desgràcia, però això dic, és importància dels testimonis orals, no?
Clar.
I més modernament, es peja la sal, aquestes coses, perquè astronòmicament trobarien diferents
activitats.
Heu dit Ciurons?
Sí.
Com un bullí, però...
Sí, en Ciurons.
I posaven aquests ossos conservats. Sí, sí, que jo ho tinc escrit i ho tinc documentat. No sé.
Que curiós.
És un quart propi de
Menorca. Molt bo, segur. Tornem amb Miquel Àngel. Cocons de Menorca. Encara ara hi ha qualcú que vagi a cercar sal de cocó?
Jo crec que sí, jo crec que encara hi ha algunes persones que a títol individual i per un ús particular, com abans deia, de caràcter domèstic, fan sa recerca per la costa d'escocons que contenen sal i se l'extreven i en fan un ús particular. Jo crec que això encara es practica, no sé si és significativament important, si és una proporció alta o baixa pel que fa al consum de sal. Imagina que no, que és una proporció molt baixa respecte de l'ús industrial de la sal envasada, no? Però sí, que encara a Menorca hi ha persones que els agrada córrer la vorera per anar a extreure sal de cocons.
Ho dèiem abans també, hi va haver quatre grans salineres grosses, la de Tirant, Pentura va ser la més important... Miquel Àngel?
Sí, Tirant Vell com Tirant Nou són dues finques arran de la costa d'Esport de Fornells que van tenir una certa, diríem, capacitat i una certa producció de sal per fer excedent salí. És a dir, un excedent que serà aquella producció alta que depassa un consum domèstic i particular per fer-ne venda comercial. Sobretot, com abans deia, a Menorca, amb una destinació molt característica i molt específica. La demanda de sal que necessita el pagès per fer el formatge de Mahó Menorca, que diuen. I, per tant, les salines noves i les salines vees d'Esport de Fornells ha estat un punt de producció prou significatiu de sa sal.
I llavors, Adolfo, he llegit que hi havia com unes plataformes entapissades de pissarra, que això és únic a Balears. Què és exactament això?
Exacte. Eren uns assecadors de sal, que això no n'hi ha cap més a les altres illes, tota per la importància que va tenir la sal de cocó a Menorca, que amb el fet de no haver-hi salines antigament, potser tenia més relleu, no?, la producció en els cocons. I també hi ha cocons a Binissaida, el castell, tema del castell. Allà també hi ha uns cocons dibuixats, sembla, de Montserroca, que eren cocons artificials. Tot pensat per augmentar la producció. I també, i això ja ho diu l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, i Miquel Àngel és un bon coneixedor del personatge, que es reompuien, i moltes vegades eren dones que ho feien, precisament. Clar, si havien d'esperar que vingués una altra temporal en l'estiu, potser havien fet només una collita en els cocons. La manera era agafar aigua de la mà, ompuir aquests cocons, no massa plens, perquè si la capa és molt alta li costa més evaporar-se i cristal·litzar la sal, però així aconseguien més quantitat de sal en els cocons.
Que interessant. Què diu Miquel Àngel, l'arxiduc, el seu pas per Menorca, referit a la sal?
Clar, com sabeu, efectivament, l'arxiduc va fer dos volums dedicats a l'illa de Menorca. Un d'aquests volums és una descripció geogràfica, diríem que gairebé pam per pam, de tota la costa de Menorca, circumvalant l'illa de Menorca, però també de tot l'interior. I quan ell fa la descripció és el moment en què una de les etapes el du a l'àrea de Fornells i també a l'àrea d'esport de Da, on dona alguna referència sobre la producció de sal. No és abundant, no és rica en informació, ni estadística, ni en quilos de producció de sal. Supos que el seu informant, que era el capellà Cardona i Orfila, no en devia tenir prou coneixement en dades concretes, amb explotació econòmica, però fa la descripció de com es treballa l'extracció de sal en esport d'Adaia i també en esport de Fornells. en els dos tirants, tirant nou i tirant vell. Bueno, i sobretot em fa una informació més anecdòtica i més de curiositat que d'alta producció salinera, que sou reserva, com sabeu, en el primer volum del Die Balearen, 1869, dedicat a les dues pitiuses. Allà sí que hi ha una alta producció i una capacitat àmplia d'extracció de sal, i l'arxiduc s'hi entretén una mica més a donar-ne dades i descripcions.
Que curiós, sí. Quina sort que l'arxiduc me'l va deixar tot això per escrit i ara en podem parlar. I, clar, ara pensava, no sé si tot és al nord de Menorca, les salineres, Adolf, o també en trobam al sud.
Al sud també en van fer dues, ja en el segle XX, mitjan segle XX, que és Sant Lluís a Punta Prima. El que passa és que el terreny no és tan apte, no? Aquí es filtrava més aigua perquè no és argilós. L'argila té el do de quedar ben compactada i, per tant, no es filtra l'aigua marina, ni per davall te sortirà aigua dolça. I això és el gran mèrit de les salines del nord, de Tramuntana. I que són les quatre que hem esmentat, no?
Que totes les quatre són al nord.
Van fer-se unes a Punta Prima i unes a Sant Andreu, a Ciutadella. També les van venir molt endavant. Ja a mitjan segle XX, la sal ja tenia un preu que no resultava rendible, segurament. I aquests problemes també que deia del trasfons aquest, que no era apte. Està clar.
I ara teniu producció de sal a Menorca?
Ara tenim la gran sort que s'han restaurat, s'han rehabilitat les salines de la Concepció, que som molt, vosaltres ja ho deu, molt de respecte per l'ofici, per la tecnologia, per la història, per la natura, i ara estan produint flor de sal. Jo diria que amb un gran èxit, perquè, a més, tenen visites guiades, que són les úniques salines a Mallorca i Estrenc, o a Eivissa també se'n poden veure, no?
Sí.
Però fins ara a Menorca no hi havia cap salines actives. Ara ja en tenim unes. Per tant, tenim aquesta gran sort d'una persona, el Remy Best, un suís, que va comprar set salines. Bé, set salines no són seves. Set salines són un bé públic. O sigui que ha fet una inversió sobre un bé que ens quedarà a nosaltres, tots els menorquins, per la vida, no?
Uh-huh.
Ells no són durar les salines ni són propietat seva, és una concessió.
Uh-huh.
Per tant, encara és de més d'agrair, no?, aquest esforç que ha fet.
I ara... I deies que és una persona de Suïssa, de Suïssa, heu dit?
Sí, de Suïssa, però, bueno, et sent molt tot... Amb això també m'ha recolzat, encara que ell no siguis editor, em va fer aquest llibre i amb altres iniciatives d'aquest tipus, no?
Uh-huh.
Ho sent molt i no ho fa per ambició econòmica, ho fa amb aquesta visió una mica nostàlgica tota vegada, però també mirant cap al futur.
Clar, sí, sí, patrimonial.
I podríeu dir que té sortida, és a dir, que se consumeix, que Menorca se consumeix aquesta sal menorquina?
Sí, sí. Sembla que sí, perquè tampoc no fa molts anys encara, però se va coneguent i ha entrat en el restaurant. I, a més, ja tenim notícia de que se'n va qual canviament a Europa, ja, no? Que, bueno, la seva ambició principal és que sigui ben acollida pels menorquins, sigui a les taules particulars o sigui a la restauració.
Clar.
Però, bueno, està bé també tenir una mica de sortida cap a l'exterior.
Clar que sí, molt bé. Doncs avui parlem de la sal a Menorca, amb Adolf Cintes i Miquel Àngel Limón.
Ens hem criat dins la massa majoria de nau.
Tots aquí és tot el mateix.
Jo encara conec gent que no sap nedar, eh?
Però hi havia mariners que s'embarcaven i no sabien nedar.
No sé tu, però a l'edat de mon pare varen aprendre a nedar dins un coco.
Sí, amb una roda de cotxe.
Resulta que mos banyàvem amb un mariola i un capell ben gros. I, això sí, després d'estar ben desuats.
Ja record que amb un any ja anaven a esport.
Sí, que sé nedar. No molt, però va ser nedar. No em negaria si caigués a la mà.
Tota silla, eh?
Tota silla.
Està relacionada amb la mà.
Per què és que vivim pràcticament ni la mà?
Les primeres vegades que vaig anar a la mà va ser a Eivissa, però anàvem a Eivissa per alguna necessitat.
A la mà gran. He anat a nedar a la mà gran.
Anar mar endins.
No hi vaig, no, però. Me mereix un bon bé a la mar.
Anar a Can Pastilla no era tan fàcil. Havia d'anar amb bicicleta. No hi havia hotels.
No hi havia res.
Era una plaça preciosa. És com ara ara estrany.
No tenia cap importància un lloc que hi havia arena. Nosaltres que anàvem a nedar, un puesto que hi ves fondo.
I molt que mos agradava. I entonces mos aixecàvem al dematí per fer la feina del camp, i quan se feia allà a les 11, i mos anàvem a nedar.
I com havia munyit, llavors mos anàvem a la platja. I disfrutàvem, la veritat.
La saladina, la sal que te queda la pell, abans de passar-te amb aigua dolça.
Quedes en salitrat. Quedes en salitrat,
aquí deim més saladura. Saladura o barba. O salabra, si surt de ses parets, hi ha salabra.
Canta. Guanya qui la sap més llarga.
Doncs sí, tenim de tradició a Roda de Balears, ho dèiem. I també ara m'ha fet gràcia unes persones que sentíem que varen aprendre a nedar dins un cocó. Mm. Això. Ho havíeu sentit a dir mai, a dos, Miquel Àngel.
Devien ser ben petits.
Sí.
Jo, per la meva banda, no coneixia una expressió d'aquestes característiques, però és interessant.
Sí, i tant. Ben bé. Va, tenim ara unes preguntes per vosaltres, dues per hom. De fet, començarem per n'Adolf. Adolf, primera pregunta. Tendreu dues opcions de resposta, no passeu pena. I la primera pregunta diu així. Tradicionalment, a les Balears, la major part de la sal que se consumia procedia de l'explotació salinera, encara que també s'extreia manualment de les roques de les zones costaneres, ho han dit. Principalment era una sal de menor qualitat, però s'utilitzava per salar alguna part de les matances o de les porquejades. Quin nom rebia aquest tipus de sal que s'extreu de les cavitats de les roques? Aquesta és fàcil.
O bé sal de cocó, o bé sal d'escà.
De cocó.
Sí, clar. Mm-hmm.
Clar.
Que heu explicat que cocó és una paraula que vendria a voler dir com un recipient, no? Com un got, com un tassó.
Sí, segons etimològicament, deriva de caucus, copa.
Copa, clar, exacte. Mm-hmm. Doncs tindria lògica, no? Aquestes copes de les roques, aquests forats, que se'n estreu. Sal de cocó. Vosaltres també deis sal de cocó?
Sí. De cocó, pronunciant així
de
una mica més.
Mm-hmm. Tens raó. Mm-hmm. Molt bé.
A Menorca...
Sí, Miquel Àngel, perdona.
No, que dic que a Menorca, saó, que no és tònica, la feim u.
La feis u.
I per tant feim cucó. No cocó.
Exacte.
No cucó. Sempre feim u, saó, que no és tònica. Mm.
Beníssim, gràcies. Segona pregunta, mem. La sal no només era emprada per potenciar el gust dels aliments i com a conservador, sinó que també formava part dels aspectes de la vida quotidiana com un element ritual i simbòlic i que també com a medicina. Perquè saps per quin mal era bona la sal, Adolf?
Adolf, per al reuma o per curar afeccions de boca?
Jo diria afeccions.
Mm, i tant que sí. Sí, se posaven sal dins la boca, glopejaven mm-hmm. i ajudava les infeccions de la boca. Molt bé. Miquel Àngel, les preguntes per tu. Primera pregunta, mem, aquesta és molt curiosa. Hem trobat que Jean-Jacques Rousseau, un dels principals filòsofs del segle XVIII, recomanava donar als infants pa semblant al de Mallorca. Això demostra que el pa de les illes era un pa de renom, sobretot per tenir una molla compacta. Però sap quina característica fa especial el pa de Mallorca, en aquest cas?
Idò, i que se sol fer sense sal, Miquel Àngel, o que té la crosta més prima?
Potser que hi porta sal?
Sí, no du sal. Mm. Sí, aquesta és la característica.
Sí.
Que no du sal. Es pa de Menorca endú de sal?
Es pa de Menorca sempre a duir sal. Mm. Jo no conec especialitats menorquines que tinguin que veure amb sa sal, perdó, amb el pa de la Bíblia, que és el pa àcim. Per tant, jo diria que no, que a Menorca sempre ha anat acompanyada d'un polsim de sal.
Un poquet de sal, que curiós. Mm-hmm. Doncs mira, això també és una diferència.
Aquesta diferència entre Menorca i Mallorca.
Sí, amb el pa també. Mm-hmm. Molt bé, Miquel Àngel, segona pregunta. Mem, la sal ha jugat un paper molt important dins el món també de les supersticions. Ha adquirit un caràcter gairebé sagrat que es pot observar, per exemple, en la tir ritual de la salpassa. Saps en què consistia la salpassa?
Sí, vam.
No, expliqueu, si ho sabeu.
No, jo crec que és el que a Menorca hem acabat forjant la paraula salpàs, que és un ritual cristià, catòlic, d'anar a beneir els camps.
Exactament.
En els moments de la collita.
I d'així és. No mos queda més temps, però fantàstic aquesta tradició de la sal, que ens ha donat també aquestes paraules com sal pas. Moltíssimes gràcies a tots dos, Miquel Àngel Limón, Adolf Cintes, sí. Enhorabona per aquesta feina.
Moltes gràcies.
Gràcies, salut i sal. Ara tornem.